54-41.
Lluís Cabedo, bon dia.
Bon dia, Susana. Quina musiqueta més. Pels amants de la música clàssica, segurament hauran afinat l'oït, mai millor dit, com el que haurà interpretat el violín, però este violín en qüestió és un Stradivarius. Que això...
Ara, quan entrem en matèria, sabrem per què estem escoltant el so d'un violí d'Stradivarius, que no és qualsevol so, eh?
Si no, si vols, ho contem ja, perquè Antonio Stradivari, que és el nom creador d'aquest instrument i altres de corda que durant la seva època, perquè el tema que avui anem a parlar és del el canvi climàtic o un dia per una circumstància que ha caigut granís, va fer un molt d'aire, va haver un tifó o algo.
Climatològica,
i aquest dia coincidia que anava a passar algo que va canviar el transcurs de la història. Però canviar el transcurs de la història està avui en dia.
Ojo, i en coses... a mi, per exemple, abans d'entrar dins del programa, m'has dit quatre coses que m'has deixat una miqueta noquejar.
Claro, però vull contar-te lo del Stradivarius, perquè en este cas no ha canviat la història de la vida, però sí que ha canviat el que historiadors, investigadors i tots se facin loco, perquè no saben per què aquests violins tenen ese portento, ese sonido tan particular que no tenen cap. Mira que han intentat copiar-lo i tal, i n'hi ha moltes teories, i una d'elles és el canvi climàtic. Aunque te quedes una miqueta i sin estranyar. I és que Antonio Stradivari, més conegut per Antonius Stradivarius, que és el nom que agarra en llatí els seus instruments, perquè en la seva època pues, era l'idioma quasi que era en el que s'escrivia, pues resulta que en el seu període quan va néixer ell i va viure ell, va haver una xicoteta edat del gelo, no? Com va passar en la prehistòria. En els 50 o 70 anys que va viure ell va fer molt de fred a Europa, saps? I què passa? Pues que tots els arbres i una de les grans teories, primerament que si és barnissos, no? Perquè perquè se mantenga la madera, que si és barnissos, però els barnissos més o menys tot i gastar en la mateixa...
En la mateixa fórmula...
Claro. I ells diuen que dels mil i pico instruments que va fer este home, que per cert valen una millona, l'últim crec que se va subastar per 13 milions de dòlars o algo així, no? O
sigui, no res que no puguem nosaltres comprar.
Pues diuen que quan va fer tant de fred en ese període quan va viure este home, diu que els arbres, diu que tenien els anells més primeutets i les vetes eren més regulars. I va ser el fred, el canvi climàtic que se li va aixecar als arbres d'aquella època, que després van talar per a fer aquests instruments, el que li fa ese sonido particular.
La textura, no?
La textura de la madera.
De la matèria prima, no?
Que a lo millor, justament els barnissos, que a lo millor ell tindria pues, algun d'això, però que avui en dia, després de quasi 300 anys, encara ningú sap per què els sonidos d'estos violins tenen ese sonido i per això se paguen a preu d'or. I mira que intenten imitar-los i tal, i no n'hi ha manera, eh? Per això, ara que estem deleitant este sonido per als amants d'aquest instrument, que segurament sabran apreciar la diferència. Nosaltres no, a mi sincerament me fiques este i el que venen a la Fira Santa Catalina mentre toque bé no veurem la diferència.
Mira, Lluís, quan obrim el programa i preguntem a la gent, tenim la gran sort que sempre ens envien missatges. Te'n recordes que hem de dir lo de que tira la pedra,
sí,
i amaga el braç? Bueno, pues este me diu: soc Paco el taxista.
Arredei.
Vale.
Enhorabona, Paco.
Comença a pensar que el carnet de conduir en dies de pluja l'haurien de donar amb un curs de natació entre els que van a 2 per hora i els que fan aguaplaning, com si foren Fernando Alonso. Diu, això és una selva. o sigui que ell s'ha identificat. Bueno, és que si mort anem llegint els missatges.
Però més que amagar la pedra, jo volia dir que som molt en el fons som molt tímids, no ens agrada ser protagonistes per lo que siga, quan és la cosa més normal, dir, mira, me diuen fulanito i tal, i estic molt content d'escoltar-vos, i m'ha passat aquesta anècdota, que no és ninguna vergonya.
Diu que uns van a dos per hora i els altres, pues això, fent agua planning, no?
Sí, no.
¿Entramos en materia?
Sí, pues avui això, contate, Susana, algunes de les esdeveniments meteorològics que van canviar pues, la història del món. I és que des de la prehistòria fins a l'actualitat, els éssers humans sempre van estar a la mercè dels capritxos del temps. En este breu repàs històric veurem els esdeveniments meteorològics que van canviar el curs de la història més vegades del que un se pot imaginar. O sigui, que
és
un dia,
curiosíssim, jo no m'ho pedria.
Que un dia que caiga granís o que faig aire, lo que ha dut això hasta els nostres dies, per exemple. I presentem a continuació una llista de 10 fets històrics relacionats amb el clima, en els que destaquen, entre nombrosos exemples, per cert, d'un llibre publicat, això ho ha estret d'un llibre publicat de Laura Lee, que abres tu la classe d'Oxford a distància que faig, Blom it on the rain of the water has changed history. Vamos.
Ho dic en castellano, per favor.
En castellano, sí. Échale la culpa a la lluvia. Com el clima ha canviat la història, no? El clima...
Tira-li la culpa a la pluja, com el clima ha canviat la història.
Pues sí, lamentablement la lectura d'este llibre avui en dia només és recomanable per als que estiguen en l'idioma de Shakespeare, el qual jo no m'incluís, evidentment, ja que és l'idioma en el qual està escrit, no s'ha traduït al castellà, i no sé per què, perquè me pareix supercuriós, així anime a les editorials, a que facin este xicotet d'esforç, que segurament, si avui escoltem algunes, simplement algunes anècdotes, segurament...
Es faràs ganes,
Sí, sí, tindrà molta gent per voler llegir-lo.
Per cert, Josep de Vilarreal me diu que ha pres una lliçó important, no confieu en un toll. Pareix innocent, però fica el peu dins. Continua, Lluís.
Pues és que el llibre ens dona una mirada increïble, aclaridora e infinitament estrentinguda sobre com el clima dona forma al nostre món. A lo llarg de la història, grans líders han caigut. Els resultats de poderoses batalles han estat determinants i les marees, per exemple, d'esveniments de vastaors que han estat canviades per una força poderosa e inescrutable de la natura, com és el clima. El llibre Échale la culpa a la lluvia, passaré de dir-lo en anglès, de Laura Lee, explora les formes sorprenents i de vegades estranyes que el clima ha influït en la nostra història i ha ajudat a provocar un canvi cultural radical.
Ojo,
També es detecta amb una pletora de fascinants dades relacionades amb el clima. Sabies que, per exemple, Susana, que cada any moren més britànics per cremades solars que els australians?
Pues no.
Pues mira...
Pues no tenia ni idea,
Pues pareix que no, hi ha gent que se mor per cremades solars, nosaltres... Això que quan venen així se fiquen en com unes gambes, no? N'hi hauria que dir-los que n'hi ha que gastar crema protectora, que és...
No, a més és que se juguen la vida. I de fet, ahí ten les dades.
Pues anem a oferir als nostres oients una visió hilarant de moltes aquestes absurdes històries que la humanitat per a controlar els elements. Si una plaga produïda per el clima no haguera fet a malbé les vinyes franceses, és un exemple és possible que mai haver hagut una indústria vinícola a Califòrnia, als Estats Units, que és una de les més potents en aquest país. O si haver hagut una tardor més tardana a Rússia, per exemple, Hitler podria haver guanyat la Segona Guerra Mundial.
I això està constatat,
Sí, sí, sí. Revelador i edificant i totalment inesperat, el llibre este és una apreciació fascinant de capritxos de la mare naturalesa, que des d'entonces han alterat el destino. I fins i tot, encara que no te ho cregues, Susana, això pot ser arribar a ser més divertit que la isla de les tentacions, que tanta joventut està enganxada a veure, pues jo animo a que agarres este llibre, que segurament li pareixerà apassionant. I per a començar, Susana, sabies que les brises marines van salvar la cultura occidental, el que avui en dia nosaltres som, la cultura nostra? Pues tinc que dir-te que la supervivència de la civilització grega i per tant de la cultura occidental, es va veure compromesa durant les guerres mèdiques. L'imperi persa, en l'apogeu del seu poder, baix el comandant de Gergès, va estar a punt de derrotar els grecs a terra ferma, malgrat la resistència del rei Leònides i els seus espartans, que en el combat de les Termòpiles, no obstant això, el general Temistocles va aconseguir alterar definitivament el rumb de la guerra a favor dels grecs a l'any 480 a.C. I és que va utilitzar el seu coneixement dels béns locals en la batalla naval de Salamina.
Dona Conter, Maria del Mercat, jo avui anava tota valenta amb el meu pare gegant i un col de vent me l'ha convertit en un plat volador. Ara el té una dona a l'altra punta del carrer i jo m'ha quedat en un pal inútil i fantàstic. A més m'ha dit d'on i tot,
Pues si parlem de que la democràcia avui en dia, gràcies a les brises marines, està a salvo, bueno, a salvo, n'hi ha que veure el telediari últimament, no sé què dit, però bueno, intentem entre les que creem en ella que per lo menos siguis cas o cap avant. Pues també vull contar-te la història del primer kamikaze. I és que a finals del segle XIII, el líder de l'imperi mongol, Kublai Khan, es va disposar a la conquesta del Japó amb una flota de 4.000 barcos i més de 40.000 soldats. I vamos, tot via real dalt d'un barco anar a imaginar la gent,
40.000 soldats.
Però les seues tropes van ser desalmades abans de desembarcar, sorprenentment per un terrible tifó, que van fosar quasi totes les seues naus. Els monjos sintoístes, que creien que la tempesta s'havia desencadenat com a resultat dels seus precs i pregàries, li van donar el nom de kamikaze, o vent diví. Este fet va marcar des d'entonces a la tradició japonesa la idea d'un poble protegit.
No sabia jo que la paraula de kamikazes venia d'ahí,
Pues sí. Kamikaze, que molta gent aquesta paraula quasi que la va rescatar en la Segona Guerra Mundial, perquè quan els soldats japonesos veien que s'havien quedat sense bombes en els avions, pues què feien? El mateix avió s'estampava contra els barcos que els
atacaven.
Ve d'ahí, d'entonces. També per a la història d'Espanya està en este llibre, i com no tenia que estar, pues la nostra armada invencible, derrotada per un vent protestant.
Protestant,
claro, perquè ja no va allí a catolitzar allò, saps?
Collins!
Pues és que la derrota de l'armada invencible espanyola a l'any 1588 fou una de les batalles decisives de la civilització occidental. De fet, ahí va canviar els imperis, no? L'espanyol anava ja en decadència i l'imperi britànic va començar, diguem, a ser el que es començava a manar del món, per dir-lo d'alguna manera. I és que el rei espanyol Felipe II va enviar a través del Canal de la Mancha una poderosa flota amb l'objectiu d'invadir Inglaterra i així no obtindre el control total i absolut de tots els mars. Però res li va dir segons el que ell s'esperava. Les condicions meteorològiques adverses van dispersar els navios espanyols, mentre els anglesos navegaven amb el vent a favor i transformaven l'intent de conquistar Felipe II en un desastre militar de proporcions gigantesques.
No la contaré com va influir
la tempesta, la revolta, el clima, que tu anaves en contra de l'aire que venia d'allí. Però ara te contaré la història de el hombre siempre tropieza con la misma piedra, pues así vaig a dir-te que
700 veces.
Sí, así históricament per tres vegades. Perquè quan parlem de Carlos XII i la seva invasió de Rússia, a mi molta gent no sap qui és. I és que en l'any 1709, el rei Carles XII, de Suècia, es va convertir en el primer gran invasor europeu a liderar el seu exèrcit en una llarga i penosa marxa durant un cruc hivern a la Rússia de Putin. Les copioses nevades i el fred extrem van afectar seriosament a les seues tropes, molt abans d'arribar al seu destí. Tot i ser un brillant estratega, Carlos XII va ser incapaç de vèncer les inclemències del temps. El seu fracàs militar va tenir un gran impacte psicològic a l'època i va servir per a demostrar-li al món que Pere el Gran, l'emperador rus, Sería un os dur de roer, vamos.
Que... el hombre propone y Dios dispone, ¿no?
Pues sí. Y con tornema que una no hay sin dos y dos sin tres, pues Napoleón va a invadir Rusia también en el año 1812. Y es que Napoleón Bonaparte va a liderar el mayor ejército conegut per Europa, más de 600.000 soldados de élite. Consistía en marchar a toda velocidad cap a Rusia abans de que arribara a l'hivern.
Este ya sabía algo de clima
sí,
y día.
De l'altre, digo, pues a mí no me pillará, ¿no? Pues de fet va a conquistar Moscú en gran facilitat. Y les seues tropes van a saquejar la ciutat y pràcticament la van a arrasar. Pero igual que Carlos Doig, el de Suecia, Napoleó va a subestimar les crues dies d'hivern de Rússia. I va a pagar-ne en un alt gran preu, vamos, claro. Que havent esgotat els recursos d'una ciutat devastada, les temperatures fins a 40 graus baixaron, que se duplante, va a causar milers de morts a l'exèrcit napoleònic, obligant-lo a emprendre la retirada. Només 150.000 soldats van tornar a casa, de 600.000 que van anar, ¿eh? Imagina't que se van morir allí. Y como dos sin tres no hay, Hitler, cuando digo el refrán, es el tercer. Y es que parece que las malas experiencias previas no van a ser consideradas por el dirigente alemán. El dictador alemán es va a llançar al ataque de las fuerzas de Stalin a l'any 1941. Confiat, pues eso, que en els seus esquadrons blindats acabaríem amb la invasió en poc de temps. Un poc més l'hivern es va fer present i va castigar un dels més poderosos exèrcits de la història. Això també se'n va anar antes, així, mira, en verano, així, per allí segur que va fer... Bueno, en verano no, però no...
No, però que se pensava que l'estiu era com ell, claro. Com eixa l'estiu i com a que no.
Correcte. I és que les regles de tancs s'esforçaven al fang, els tanques
s'enfonsaven,
i la neu...
Feia avançar, clar.
I les línies de subministraments alemanes eren tancades, atacades constantment per la resistència soviètica. La derrota de Hitler a Moscú i el Stalingrad van ser instants decisius per a que la Segona Guerra Mundial l'exèrcit alemà pues no la guanyara.
Segueixen les condicions climatològiques les que ens fan, les que ens aparen o ens deixen avançar a tot arreu del món en quant a situacions distintes per a la vida. No?
De fet, la guerra actual de Rússia i Ucrània, què fa Rússia? Està atacant totes les centrals elèctriques d'Ucrània perquè el fred...
Clar, clar.
El fred pues,
clar,
vamos, acaben el, però bueno, així per altres històries, en este cas estan aguantant 3 anys de manera històrica, no? Està el poble ucranià.
Bueno, perquè estan ajudant-los.
Sí, bueno, a veurem què passarà, no? Uh-huh. I és que la història actual nord-americana també se li deu al clima, aunque no t'ho cregues, Susana.
A l'americana?
A l'americana. Perquè quan George Washington es va convertir en comandant de l'exèrcit nord-americà, en poca gent liderava un grapa d'entusiasmes mal proveïts, o sigui, anaven en 4 canyes i d'això, no? I l'exèrcit britànic, que era entonces colònia britànica dels Estats Units, en canvi era una força molt ben organitzada i equipada. Pues resulta que Washington podria haver estat derrotat per a sempre en l'any 1776, en la batalla de Long Island. Si no fos per una espessa boira que va haver ese dia, que li va permetre retirar a les seues tropes del camp de batalla sense ser detectades per els anglesos i reagrupant-los per a prosseguir la lluita en condicions més favorables.
A mi això em pareix màgia. És a dir, tu dona compte d'una boira que fa que canvi les coses.
Sí, sí, sí. Si haver sigut un dia despejat i tot, pues avui dia, a lo millor, seria una província d'extramar del govern britànic o va saber lo que seria.
Jo, com sóc fiel als meus oients, Rafa, de la gasolinera, me diu: atenció, notícia d'última hora, a Vila-real ja tenim llacs naturals. Jo he aparcat el cotxe i en baixar m'he afonat en un toll. No vull dir-vos res, però crec que hi ha peixos i tot. Vale, continuem.
Pues també tinc que dir que el granís també va ser... part important en la història, en este cas en la Revolució Francesa.
El granís.
El granís, que no sé com se diu en valencià, no vaig a ficar en un compromís.
Ui, el granís en valencià, està granissant, és que nosaltres sempre
claro,
hem dit...
Ho han castellanitzat, però en veritat té una altra paraula. Però
té
no,
una altra paraula.
Segurament, perquè nosaltres com parlem tan malament.
O tan bé.
O tan bé, clar.
Per què no?
La qüestió sempre jo dic que és antemo, segurament els nostres oients sabran perfectament de lo que estem parlant. Pues tinc que dir-te que cap a l'any 1789 França era una nació castigada per la crisi econòmica a causa del seu endeutament per ajudar als nord-americans en la seva guerra d'independència contra l'imperi britànic. La situació es va agreuar quan una sèrie d'inundacions van causar l'augment desmesurat dels preus d'aliments, però van empitjorar les coses una forta tempesta de calamarsa, que es diu granissada així, en valencià, calamarsa, que va destruir la major part dels cultius francesos, provocant la gana en el poble, i el seu rebuig cap a la classe governant, cosa que acceleraria els fets que van portar a lo que és la Revolució Francesa.
Què coses?
També als Estats Units...
M'envien un WhatsApp i me diuen que es diu granissol.
Granissol, doncs pues en català se diu calamarsa. O sigui, que també pot valer...
A mi lo de calamarsa em sona més a allò que poses dins de la paelleta, el calamar, no? Granissol. El que passa és que canvia en la forma d'escriure-lo, perquè el que m'han enviat és granissol o granissol... No, granissol. No, granissol. Perquè té accent a la I i té dos S's. Veus? Donem esta classe
de gramàtica
i de lectoescritura.
També als Estats Units la revolta d'esclaus se va evitar per el clima.
Home, espera que me situo.
Sí,
la revolta dels esclaus.
Dels esclaus.
Ah, sí?
Sí. I és que la revolta dels esclaus va ser sofocada per una tempesta. Un 30 d'agost de l'any 1800 podia haver quedat als anals de la història com el dia que els esclaus de Richmond, a l'estat de Virgínia, es van aixecar contra els seus amos seguint un home anomenat Gabriel, prenent l'armeria de la ciutat per assalt i alliberant a milers d'esclaus més una sagnant revolta que haurà pogut provocar tot això. Almenys aquest era el pla, que va ser desbaratat per una forta tempesta que va afectar l'organització dels conspiradors i els va impedir dur al terme el seu objectiu. O sigui, potser els esclaus a l'any 1800 a tots els... blancos i els que es van de sobre
esclavitzar a tots els tiranos que eren blancs i negres, que també hi havia negres
també.
Que eren negreros, però tot contra això era el 1800, fa no res, i encara venien i compraven persones.
Sí. Pues imagina tu que potser això hauria canviat també la història d'això, que potser si haveren gastat la tàctica francesa de guillotinar tots els tiranos, haveren fet una bona limpieza allí també.
I sin embargo, va ser una tempesta.
Sí, una tempesta que va impedir pues, el plan que tenien, que ja ho tenien tot organitzat i tot planificat per a que tinguera èxit. També un dia despejat i solejat va ser lo que va decidir que els americans tiraren la bomba atòmica en una ciutat o la van tirar en una altra.
Jolín!
I és que la segona bomba nuclear llançada al Japó en la Segona Guerra Mundial no va ser llançada a la ciutat elegida per molta gent que se poguera pensar. I és que, Susana, el cel clar sobre Hiroshima un 6 d'agost de l'any 1945 resulta que era un dia molt assolellat al Japó i això va sellar el seu destí. A les 7 hores i 9 minuts, un avió de reconeixement americà va declarar que la nubositat era mínima i les condicions òptimes per al llançament de la primera bomba atòmica.
Jo. Com us podíem imaginar que això no estava... Clar, tu t'imagines que era el puesto que havien estudiat allò que era perquè estava el cel clar i se veia perfectament,
correcte.
No?
Encara va ser més dramàtic l'efecte dels núvols sobre Kokura. Kokura era la segona ciutat elegida, en veritat. Esta ciutat havia estat triada com l'objectiu primari per al segon bombardeig, però les seues condicions de nuvolositat van portar als Estats Units a triar un altre blanc alternatiu, i este va ser Nagasaki, que és on va ser llançada la segona... O sigui, Nagasaki va tindre la mala sort de que aquest dia se va alçar un dia despejat i Kokura se va alçar un dia com així.
Quins capritxos del destí, eh?
Sí, sí.
Quins capritxos i com es va arribar a afectar, eh? Tu dona compte, en vez de Kokura va ser Nagasaki.
Sí, sí. I ara, aunque això no està en el llibre de Laura Lee, vull ficar una miqueta de la nostra història d'Espanya, no? Ara que i nosaltres que som puríssimeros majoritàriament, no? Bueno, almenys en este poble un 50% puríssimeros.
Jo em quedo sorpresa, últimament trobo moltíssima gent rosariera, i jo sempre pensava que la Puríssima hi havia més gent, eh?
Pues mira, pues això, a lo millor molta gent, a lo millor que és devota d'esta verge, no coneix este miracle, no? Perquè se diu el miracle d'Empel. D'Empel, això és una zona de Holanda. Bueno, Holanda no sé si serà lo correcte ara. Holanda ja no existís com a tal, no? Ara,
no,
ara.
Estava rebent un missatge d'un oient que me diu, si vols ara continuem, que ha fet l'error de confiar en unes sabates impermeables, però vos faig un spoiler, no ho són. M'ha posat el lloc on les ha comprat, però jo no vaig a dir-lo. També n'hi tinc un altre. Això ja no és pluja, això és una prova d'humor. He intentat anar a treballar en bicicleta i ara estic a mig camí pensant si seguir endavant o cridar a emergències perquè m'arrepleguen una Zodiac.
Mai.
No deu d'estar molt propet, però bueno, mos ho envia.
Pobret.
M'estaves dient?
Sí, no, el miracle d'Empel, Holanda, que Holanda crec que no se diu ja, se diu Països Baixos.
Bueno, sí, oficialment és com allò de el nom és Villarreal o Villarreal.
És que Holanda crec que és una zona, una província o una zona de que nosaltres en Espanya, per lo que siga, sempre li hem dit Holanda.
Sempre hem dit Holanda i seguirem dient-li
com
jo, per exemple, que visc en les Alqueries, a Villarreal tot el món li diu Villarreal.
Sí, sí, correcte.
Tot el món, eh?
I la gent ja en una edat considerable siguis igual, o sigui, que no és que siga...
No.
És per tradició, perquè li han ensenyat això. Pues d'acord amb les cròniques del 7 de desembre, del 7 de desembre de l'any 1585, el tercio del mestre de camp Francisco Arias de Bobadilla, que estava composat per 5.000 homes, combatia a la illa de Bommel, situada entre els rius Mosa i Gual, i que estava bloquejat per complacte per l'esquadra de l'almirant Philips van Hohelhelm Neuenstein. Espero que ho vaig dir bé. La situació era desesperada perquè els tercios espanyols, ja que, a més d'estranyament de setge, calia sumar-li escasset de víveres i robes seques, o sigui, estaven ahí tot enfangats, tot... Pues resulta que el cap de l'enemic va proposar, entonces, una rendició honrosa, però la resposta espanyola va ser clara. Ahí va la frase heroica.
Els infants...
Espanyols, preferim l'amor a la deshonra. Ja parlarem de capitulació després de la mort, va dir ell, així en plan, estava tot enfangat.
Estaven tots xopats i no portaven quasi res.
Ni tenien menjar, ni tenien res. Davant d'esta resposta, l'almirant holandès va recórrer a un mètode que se sol utilitzar en estos conflictes i va obrir els dics dels rius per inundar els campaments enemics. N'hi ha que dir que Holanda està baix del nivell del mar i ells controlen l'aigua perquè estigui a terra firma. Pues havia, no havia va quedar més que terra ferma que el monte de l'Empel, o sigui, se va inundar tot menys el monte de l'Empel, que és el miracle del que estem parlant, on se van refugiar tots els soldats del Tercio. En este crític moment, un soldat del Terç, cavant una trinxera, va desenterrar un objecte de fusta pues, que estava allí. Era un tablao flamenco, un tablao, no, una
no,
tabla.
No, era una tabla, una tabla. Sí, lo que pasa es que es direixina.
No tenim pa ballar.
Era una taula flamenca. Claro, era como... On estava pintada una imatge, eh?
Correcte.
És que sí.
Arriba des del terra. Taca.
Sí, arriba des del terra de tova flamenca.
I pa donar-li l'ànimo.
Claro, és una forma de parlar d'aquestes imatges que estan pintades en aquestes tables.
Sí, una taula, correcte.
Sí, era com un retablo, eh?
Correcte. En una imatge que portava a la Immaculada
Concepción.
Anunciar que l'havien trobat, la van col·locar la imatge en un improvisat altar i el mestre Bobadilla, considerant el fet com una senyal de la protecció divina,
claro,
va instar als seus soldats a lluitar encomanant-se a la Verge de la Immaculada. Este tesor tan ric que va descobrir baix la terra va ser un diví... vamos, un milagre, una premonició de milagre, no?
Clar.
Perquè según ell va ser la intercessió de la Mare de Déu que esperava en el seu dia beneït. I és que aquella nit se va fer un vent molt completament inusual en aquella zona i intensament fred que va congelar les aigües del riu Mosa. Els espanyols van marxar sobre el gel, van atacar per sorpresa a la nit del 8 de desembre, dia de la Immaculada, i van obtenir una victòria tan completa que l'almirant Holleywell va arribar a dir: sembla que Déu és espanyol, és obra tan gran com un miracle.
És que en realitat, si ho analises...
Claro, no té lògica que ese dia fer aquest aire que no és normal en aquella zona.
I que gelarà el riu
que tampoc era
una cosa... I que pogueren avançar.
Sí, sí, quan està ahí en la punteta d'una muntanya i tal, no? Pues la Concepció es va proclamar patrona de los tercios de Flandes i d'Itàlia.
Sí, sí.
No obstant així, este patronatge és considerat 300 anys després que la bula Ineffabilis Deus del 8 de desembre de l'any 1854, proclamada com a dogma de fe catòlica de la Concepció Immaculada de la Virgen Santíssima, que va ser proclamada el 12 de novembre de l'any 1892. I la seva sol·licitud de l'inspector de l'Armada Infanteria de l'Exèrcit de Terra d'Espanya per rebre a la orden de la reina regent, entonces la senyora Maria Cristina d'Habsburg, dient que declara patrona de l'Armada a la Infanteria de la Mare de Déu de la Puríssima i de la Immaculada Concepció.
Ojo, com el temps... El temps, diguem, les inclemències del temps. El temps canviant pot fer que la història vagi d'una manera o vagi d'una altra.
Perquè el general holandès diguera que Déu està, que era espanyol. Perquè, vamos...
Home, és que se congele un riu i que puguen marxar sobre ell. Ojo, i marxen una quantitat de gent que podrien haver trencat el gel.
Sí, sí, sí.
I, sin embargo, aguanta.
Ja veus, i que eren uns quants, i damunt...
O sigui, lo del tablao flamenco no n'havies tant de caminar perquè era cosa nostra,
Haurem pogut ballar ahí perfectament damunt del hielo.
Per cert, Àngel de Betxí diu que encara que ploga sempre hi ha algú que ix en mànega curta com si estiguem a l'estiu. Senyors, he vist en Vila-real a un que anava en Bermudes.
Com si fos a Califòrnia, ja com l'aigua ja la tenen.
O sigui, que una persona de Betxí ha vist d'algú que anava per a ser per Vila-real en Bermudes. Jo crec que aquesta persona, el que ha fet de dir, jo vaig així, perquè total, vaig a banyar-me igual, doncs és que en Bermudes vaig a on tinc que anar i au.
Pues sí, ja va en situació, ja. I ara, pues, si aprofitem pues, la nostra playlist, no?, que dediquem a les cançons, a les inclemències del clima. I és que
¿Qué varia... va a fer en el campo?
Ai?
Que jo va a café en el campo?
Sí, no, ixes ja les van ficar l'altra vegada, no van donar, no les recuerdo, a esta província, tira que va per a València. Tu te'n recordes que aquell dia van parlar de les plogudes i les històries...
No, però enguany, esta vegada, cinc castellos estem superprotegits, perquè fins i tot el president de la Generalitat està així, perquè no ens passa res.
Més se va preocupar per tots els aficionats al futbol i tot, perquè no ens passarà de res.
Veritat,
No sé si es van donar un parau i és quan van eixir del camp, però bueno...
Sí. Ja, lo que van eixir estos enfadats perquè dius, no està quedant res, que si no està quedant res.
Rayos i centelles, no? Van dir de tot.
En fi.
I és que diverses generacions d'artistes han viscut i han crescut en una era de canvi climàtic sense precedents com és l'actual. No és d'estranyar que els elements de les creixents inundacions, les potents tormentes i l'augment del calor apareixen en moltes i moltes cançons últimament. Des de Maná, el grup mexicà, hasta Bill Ellis, en els quals incluïssen algunes cançons com sutils i no tan sutils al·lusions a les conservació de l'ambient i a l'impacte del canvi climàtic. I per a començar, què millor cançó que la de Maná, que diu «¿Dónde jugarán los niños?». I és que «¿Dónde jugarán los niños?» se pot sentir la passió de la veu de Flair quan parla de la infància del seu abuelo, que jugava entre arbres i un riu limpio. Este clàssic del rock llatí és una mirada al passat i una pregunta per a les generacions futures sobre com estem vivint i tractant el món. Mm.
Bueno, mentre estem escoltant esta cançó de Maná, que recordem el títol...
¿Dónde jugarán los niños?
Actualització de l'Ajuntament de Vila-real diu que davant d'aquesta situació, a les 2, l'alcalde José Benlloc ha convocat una reunió al CECOPAL per a valorar l'evolució del temporal i prendre les mesures necessàries segons les dades disponibles. Seguís demanant precaució i estiguen atents als canals oficials per a donar noves actualitzacions. Imagine que estaran pensant-se si haurien, si demà també deixen, estiguessin a escola... Dice no, prenen la decisió de que els xiquets continuen en les cases o si estarem ben pendents. És que anem a escoltar a Maná.
No se molestava si ha acabat la cançó, Susana, no me estava viendo la conte.
No, estàvem parlant de lo que mos agraden els tablaos flamencos.
M'ho tiraràs en cara, Isabel.
No, me pareix meravellós. Jo crec que entre aquestes coses, el Lluís seria tan complicat portar la vida endavant perquè d'un retablo flamenc a un tablao flamenco...
És lo que té el directe, que a vegades... I passa per apuntar-lo malament i a pressa.
No, inclús tenint-lo ben apuntat, tu, jo recordo quan lo dels carajillos en valencià, els carajillos en valencià són un cigaló, i jo vaig dir gigoló. O sea, que dona compte jo, i tots me diuen, però què estàs pensant,
claro,
Susana?
Claro, sol passar lapsus mentals.
Sí, lo de gigoló ho havia dit més voltes que el cigaló, indiscutiblement. Sí, sí. La próxima canción.
Sí, seguimos en la canción de Apocalíptico de Residente.
Cuando se derrumba el paisaje y no haya pista para el aterrizaje. Los milagros ya no salven gente porque los santos se tiraron de un puente. Cuando el clima pierde el control y se le queme la piel al sol, cuando la arena se quede sola y el océano se ahogue con sus propias olas, cuando se sacuda el suelo y las nubes se caigan del cielo y los árboles estén de rodillas con los troncos flacos enseñando las costillas, cuando no queden rastros ni huellas y la luna se estrelle contra las estrellas y se rompa lo que ya estaba roto, aquí estaremos nosotros.
El títol de la cançó, pues, ho diu tot. Residente, artista premiat i d'origen puertorriqueny, rapea sobre la pèrdua del control del clima, la mort de les plantes i la caiguda dels núvols sobre el ritme percussiu. Totes aquestes senyals apunten a l'impacte del canvi climàtic. Tinc que dir que l'últim no era castellà, el que cantava, era xino.
Sí, sí.
I en el qual veia a dir que quan el mar se sumerge i les nubes bajan con fuerza del cielo, quan el sol se hiere, quan los árboles escupen gas tóxico, dia del juicio final, nuestro pueblo está aquí, dia del juicio final, nuestro pueblo está.
És molt xula esta cançó, eh?
En fuego y todo pase ahora y nada pase luego y se acaben los segundos y las manos del tiempo ahorquen al mundo cuando todo vaya más despacio, cuando la materia ya no ocupa espacio y la gravedad se asuste y salgamos volando, ya, aquí estaremos esperando.
I ara deixem el xino per a tres classes particulars i m'ho anem a Feels Like Summer de Childish Gambino. Esta cançó és té un estil relajat i ligero, però no deixa que tot se faci perdre el significat que n'hi ha detrás de les seues lletres de caràcter ecològic. Aire que mata las abejas de las que dependemos, los pájaros fueron hechos para cantar, despertad sin sonido.
On a day like this, thank you, feel like summer. I feel like summer. I feel like summer. You can feel it in the streets. On a day like this, thank you, I feel like summer.
Anem a donar-li veu a Alexia Cara en la seva cançó How Far You Go, collint a mi l'inglès. I és que Alexia Cara canta esta canció per a Moana, una aclamada pel·lícula d'animació de Disney sobre una jove de la Polinèsia que té la missió de portar, de tornar una preciosa gemma com la diosa Tefiti. Esta cançó s'adentra en el creixement personal, el descobriment i una identitat moldejada per l'aigua. El nom de Moana significa gran massa d'aigua en maori, una llengua polinesa. La família i la comunitat Moana representa els pobles indígenes que criden a la seva isla el seu hogar. La pel·lícula i la cançó permeten sensibilitzar a les comunitats indígenes que són cada vegada més vulnerables a la pujada del nivell del mar i a les tormentes més destructives. El canvi climàtic no sols amenaça els seus hogars, sinó també les seues cultures que se construeixen en torno a estos puestos.
Manolo, que és conductor de bus i m'ha dit que està escoltant-nos, diu que vol felicitar a tots els vianants que avui porten paraigües XXL perquè gràcies a ells cada vegada que els obrin i el tanquen el paraigües, diu que ell fa un slalom per a evitar atropellar-los. De veritat, que no mos poses més cançonetes?
Bueno, ne tinc
No, és que m'havia assenyalat i dic que no, no tinc més.
Si volies, t'havia vist ahir que estaves llegint un WhatsApp
i
tal.
Sí, m'estaven rient perquè, veuràs, és de Sílvia, ¿vale? Esta me diu que està teletreballant perquè no té ganes d'eixir-se i convertir-se en una sirena urbana. Però, clar, diu, el meu gos no entén el concepte. Té plou massa paixir, així que m'està mirant amb una cara de oixim o me carrega el sofà. Total, que estem que estem els dos ara xopats, és dir, que ell ha decidit per eixir.
Sí, este dilema, este dilema segurament ho tindran tots els que tenen animals.
No, no, és que a més el gos te mira com dient que
li importa,
malesa al cantó.
Sí, sí. I seguint en la nostra playlist, anem a escoltar Nación Equeco i Julieta Venegas en la cançó El Paraíso.
Ni la luna ni la tierra porque no nos pertenece.
quina cançó més bona i que poquetes vegades dona compte, mos posen cançons i mos traguem la que mos posen i no donem alternativa a aquest tipus de cançons.
Sí, no? La cançó és una senzilla i esperançadora oda al nostre planeta. La diversitat dels instruments, si ho aprecies, i sonidos autòctonos li donen un aire familiar i de pau. La lletra mos ajuda a reflexionar sobre la bellesa que té la Terra i el que mos oferís a pesar de les condicions canviants. Dona compte que l'estribillo diu: puedes vivir en el paraíso, puedes estar en el paraíso y no darte cuenta, y no darte cuenta, y no darte cuenta a tiempo. Y es que Nazione Queco y Venegas mos recorda que el paraíso está, pues això, al nostre alrededor. Y menos tenim que preocupamos per mirar, fijamos que lo que tenim alrededor no n'hi ha que perlo. I ara vaig a donar la meva última frase en anglès del dia. All years go to hell, de Bill Ellis, en la qual la lletra apunta a conseqüències concretes del canvi climàtic, com les colines arden en Califòrnia, i una vez que les aguas empiecen a subir, són partes de les seues estribillos, i en la que Ellis denuncia essencialment a la humanitat per el seu abús de la terra i expressa la frustració per la falta d'atenció i acció que se fa a cara d'ella.
Mensatget de Rosa diu que si algú troba un paraguas roig volant per Vila-real, és meu, de la Rosa. Se l'han portat el vent i crec que ara forma part de l'atmosfera terrestre.
Ah, pues serà este que ja no han anunciat a Sinibai ja, que el venen, sí. Segurament. Dice, recién han acogido en un Villarreal, sí. Diu.
Aterrizaje forzoso. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer's name. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help now. Who's born in California? My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. Lucifer is lying. Que algú m'expliqui, s'anomena la tia Paquita, bueno, diu que algú m'expliqui per què el paraigua se't gira en el pitjor moment i ara vaig pel carrer en un artefacte que pareix un satèl·lit destrossat. Però això mos ha passat a tots.
Sí, el que diga que...
Bueno, que sou maravillosos. Lluís, esta última cançoneta, com es dia?
Collis, alma...
Ah, és veritat, que estava en anglès, estava en anglès. Sí, però de qui és, de qui és?
Mira que havia dit jo que és l'última frase.
De qui és, de qui és?
És de Billy Ellis, i la cançó es diu All God Girls...
No, és de Billy Ellis.
Sí.
Val, és perquè és molt bona, d'aquestes cançons que te conviden a estar tranquil·la quan estàs en un embús d'estos de tanta... Aunque así no plou,
Así no plou, no? Però bueno, com les causes dels rius, nosaltres estem al final, diguem, però les començar és on ens preocupa, i per això lo de l'alerta, que la gent no se pense que així és perquè com no plou tenim que tindre llibertat per anar per ahí. Que llibertat tenim, ningú ens ha ficat una espasa per dir que no isquem.
Sí, el que passa és que com estem tan coents de lo que va passar, claro, allí no caiem una gota, justo en la zona cero de València i de colp claro, va venir una ona que ho va invair tot.
Que és, que és el que a lo millor estan pensant, per exemple, els ciutadans de Borriana, que mira sí. que el tenim a 9 quilòmetres i el riu Ana, que per lo general tot el món ho coneix com a riu sec, veu que no n'hi ha mai aigua i n'hi ha un caudal, que és impressionant.
Sí, però no és la primera volta que ho veiem, eh?
Sí, sí, no. El que passa és que, clar, com les, la meteorologia és canviant d'hora a hora, i ara, en un primer moment, ens diuen que si hi ha ir i avui, i ara diuen que si demà, millor encara és pitjor que avui, o sigui, és que...
Però dona compte, en un les classes, per exemple, aquest edifici també s'ha sumat, no?, a la...
sí que m'heu tingut una hora i mica fora
de la porta. Tiqui. Però dona't compte, Luis, clar, però les empreses sí. segueixen funcionant.
Sí, sí. Però bueno, ja... Si lleven
els
ja...
centres de salut han tancat i, sin embargo, els asilos, que és el que pertenix a la Generalitat Valenciana, han donat l'ordre. Clar,
sí.
és que...
Sí, sí, la, bueno, mon pare que va al centre de dia està en casa, vull dir-te jo que... Tot el que siga evitar males majores, a veure, el treballar lamentablement és precís. M'imagino que les empreses que estiguen en zones conflictives segurament els hauran enviat a casa. No
clar, crec, però no per exemple, que... però què s'anomena una zona conflictiva? És a dir, jo si agarre cotxe va vindre a la ràdio. Els meus companys, per exemple, els que viuen així, però clar, el perill on el tens, on te'l trobes? Pues troba-te'l baixes i no sé, i ve una ria i tu també vas caminant. No ho sé, hauríem de...
Tu mira els exemples que han fet avui. Una simple... Ha canviat la història del món. També pot canviar la nostra història. No?
Hi ha un antes i un després del 29 d'octubre.
Si no, des de logo...
Hi ha un antes i un després.
Jo crec que en este país està marcat ja com a que... La gent s'agarra en sèrio lo de les alertes rojas, naranjas, que jo sóc el primer que no és que jo crec que ningú prestava
mira,
atenció.
Mira, quan te sona el mòbil, que va ser el 29 d'octubre, tenia que haver sonat, pues bueno, des dies després va sonar una alerta i mos vam esglaiar tots.
Sí.
Igual estava la cosa molt recient, no? Però tu quan te sona una alerta en el mòbil, jo crec que això és una de les coses que més la gent més cas fa. Però jo sí crec que a partir del 29 d'octubre, on la governabilitat de la Generalitat Valenciana hasta aquest dia, bueno, estàvem veient com ho feien, no veiem massa coses estranyes, que al contrari veiem pues, una forma de governar, distinta a la que havia sigut el botànic, d'una altra manera també veiem quines eren els resultats, a partir del 29 d'octubre ens ha canviat el xip a tots. Està sí, el antes no. i el després.
Sí, sí, per això jo crec que també a totes les ramificacions que te pot donar la societat i la forma de viure. O sigui, si parlem del clima i parlem en tota la gent, últimament exigim més a la classe política que estiga més preparada.
És que ni mos esperàvem que algú que té una responsabilitat no està, és a dir, tu estàs així, val? I tu tens diferents persones als que se li paga perquè tu les has elegides perquè estiguen en el puesto, en el lloc adequat i que estiguen cobrint el que estan cobrint. Tu ni t'imagines que no estiguen perquè tu no faltes al teu puesto de treball.
Sí.
I és més, tu pots aixir a esmorzar, però tu estàs connectat. És a dir, tu en el temps en el que tens que estar connectat estàs. Pots tardar minuts en arribar. Per això, per nosaltres ha sigut una decepció enorme, no?
Jo escoltava en esta emissora, a través d'esta emissora, l'alcalde Benlloc, que jo crec que ell la tenia esa espineta al cor, perquè farà qüestió d'un any o dos anys va suspendre, una cosa com estos dies, va suspendre l'escola
per un partit de futbol.
Bueno, el partit de futbol una de tants, i anterior a aquell cas també perquè anava a ploure i tal, que al final no va ploure i tot se li cachondeaven i tal. Antes estic parlant any i pico, dos anys de la dana, i quan va passar lo de la dana i tal, ells volen dir, mira, jo això ho vaig fer pel bé dels meus veïns. Que vull referir-me que a lo millor mea culpa, perquè jo soc el primer que me reguassa a tot, no? I segurament deguera de ser sí, mofa
no, no, però va estar criticat i, però sí. per les condicions climatològiques i quan el partit de futbol va estar molt criticat també, perquè clar, un partit de futbol, o sigui, està per davant això que l'educació dels xiquets, però clar, si això se produís i després passava amb els xiquets, és a dir, jo també vaig ser de les persones que me plantege com pot afectar un partit de futbol als nostres menuts.
Sí, sí, però que en veritat tenen que donar valors, no? O sigui, yeah, el valor de la llibertat de poder tu circular per el mateix poble teu i això, que perquè vinguin persones de fora i que no tingues ni accés ni al teu moviment lliure de...
Però ahir te dones compte com en un moment donat se tenen que prendre decisions. No obstant, sí, sí, i tot tindre llibertat. I les decisions són decisions
dures,
arriesgades.
Claro, és que és subatela un 50%, que si ho acertes, te elevaran a los cielos, però si d'això eres carne de cañón de mofa... I
però el càrrec porta la penitència.
Sí, però bueno, més val enganyar-se. Que més val que després siga qüestió d'enriure-se... Però ell tindrà la consciència tranquil·la i tots els dies dormirà a gust, cosa que altres a lo millor...
Perquè dona compte, suspenen el partit i tu t'imagines tota la gent que s'ha desplaçat allí i diuen, bueno, el suspenem. Però tu imagina't que no plou, perquè no plovia en una gota, que ve una tromba...
Claro. Sí, sí, sí.
I se ho emporta tot el món, perdó.
Però jo crec que ahir el que se criticava més que altra cosa, si... també una resposta tardia a lo que va passar el 29, el dia de la Dana,
claro,
que sabien des de mitjos de comunicació d'entes públics que se dediquen a això, que hores antes ja n'hi havien informacions sèries i severes en lo que estava passant, i així d'alguna manera ve a repetir-se lo mateix, perquè si se li dona alerta roja a esta província a les 5, i si és a les 5, senyores, automàticament a les 5 i 10 se suspèn tota classe d'activitat, per lo menos escolar, o sigui, lo que du moviments per la ciutat en un primer moment, que si tu te lleves un 30 o un 40% de la gent del carrer, ja t'evites un problema gordo, saps? De tràfic, de tot. I els que estiguen treballant i tornen als seus puestos, tornem a lo de que hem comentat. Segurament, si estan en un puesto d'alt riesgo, que hi ha un barranc al costat, o n'hi ha això, segurament els mateixos empresaris diran, anem a una casa que no val la pena per un dia. Que al final se gasta el trellat, així, en aquestes coses, també.
Sí, jo crec que és ahí el tindre un bon trellat...
I lo del futbol, jo crec que l'error és que si a les 5 de la vespre ja s'estava en alerta roja i tal, no facis desplaçar a la gent del poble, ni facis desplaçar a gent d'altres llocs, pa 5 minuts antes, dir-los que se'n vagin a casa. Perquè damunt és un dia laborable, un dia desagradable, com és un dilluns, que és el dia que jo crec que tots tenen marcat en el calendari com un dels dies més odiats, pa que damunt...
En fi, tot el nostre record de la gent que va patir tant i tant i tant i tant. I ser principi de la tragèdia del 29 d'octubre i ojalà i no tinguin que estar parlant d'això.
I lamentablement la història està marcada de tragèdies que a la llarg són exemples que a la llarg mos valen per educar. Lamentablement qui ha perdut un familiar directe i això, sentir aquestes paraules... no li té que fortaleir molt, dir, home, que té que ser mon pare o el meu germà o ma mare la que tinc que morir per donar exemple, pues no li haurà paregut correcte, però a vegades tenen que ser coses molt fortes perquè la gent canvi el xip, reaccione i a partir d'ara se normalitze que alerta roja ni registrar ni res per
casa. Bueno, Conter, lo que nosaltres hem parlat avui de lo que va canviar el curs del món, no? Totes aquestes accions, el 29 d'octubre, el dia de la Dana, va canviar el curs de la Comunitat Valenciana. Estic convençuda. Mèrite de tota Espanya, eh?
I també te diria que Europa, perquè va tenir una transcendència mundial. Jo tenia, a raïs de tenir un apartament en Peníscola, la majoria dels meus veïns són francesos, alemans, i tots se van ficar en contacte amb mi a través del FIB. Ostres, Luis, l'està dicendo la televisió francesa, esto y lo otro.
Sí,
saps que vull dir-te que estàvem preocupats també, perquè no deixa de ser que ells també tenen una segona residència en esta terra, i claro, també se volien saber de primera mà que com estava la situació.
En Dallas, que està vivint una veïna d'ací de Vila-real, ella me va contar, bueno, me ho va contar son pare, que veu ací, que allí la gent plorava perquè tenien la sensació de que els havien abandonat. Era la sensació que tenien des d'allí, eh?
Sí, sí.
I això m'ho ha contat son pare de primera mà. Luis Cabedó, gràcies.
Bueno, jo com sempre molt a gust, sí. Però jo m'ha portat per avui, estic a dir-lo, per si acas.
Gràcies per haver vingut i paciència que has tingut que estar esperant perquè t'haurien veït la porta. Avui està esta casa...
Va aprofitar a fer un cafè.
Esta casa avui està fora de servici, però nosaltres com a mitjà de comunicació, ja saps, sempre fem el que ens toca fer, que és informar. Moltes gràcies.
Vale, hasta la próxima.